Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El Col·legi Vedruna Vilafranca, conegut com Sant Elies, ha guanyat el Premi Cooperació al Desenvolupament dels Premis Aprendizaje Servicio 2021, que convoca la Fundació EDB i la Red Española de Aprendizaje Servicio. El premi reconeix el seu projecte Per un món més just, fem l'Abdú. En volem saber més i també com s'ha gestat aquesta participació al premi, i per això avui ens acompanya, d'una banda, el responsable ClickEdu i Google Workspace de l'escola, el professor Ferran García. Bon dia.
Bon dia.
I de l'altre, tres alumnes de quart d'ESO, la Maria, l'Adriana i l'Eric. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Felicitats, moltes felicitats. Com ho porteu?
Molt bé, la veritat, molt bé, molt feliços.
El jurat ha dit del vostre projecte, i llegeixo textualment perquè vull compartir amb els oients, que han quedat entusiasmats amb el projecte per la seva qualitat educativa i el seu impacte social i comunitari. Per tant, si guanyar agrada, i a més, et diuen floretes com aquesta, suposo que orgull, no?, de tot el que s'ha estat fent i heu compartit amb els companys.
Sí, sí, molt. La veritat és que estem molt contents. De fet, me'n recordo que la setmana passada ens vam veure, que vam venir a parlar de l'Addub.
Sí, i em vas dir que hem de guanyar un premi, i vaig dir, home, has de tornar i ens ho heu d'explicar.
Sí, perquè va ser pràcticament, feia unes hores que ens ho havien comunicat, i de fet els alumnes que van fer l'Addub a tercer d'ESO l'any passat, que aquí tenim la representació d'aquests tres alumnes, doncs no sabien res. És a dir, que va ser aquell dia bastant, bueno, emocionant quan els hi vaig dir, perquè la veritat és que va ser un... Ells sabien que ens havien presentat el premi, la feina que hi havia i tot, però bueno, una mica havia passat l'estiu i bueno, no sabia, bueno, va quedar una mica oblidat, no? I després quan els hi vaig dir, doncs la veritat és que molt contents perquè és un premi important, es presentaven més de 350 projectes a tota Espanya.
I més
de 350 projectes a tota Espanya, i ser un dels guanyadors, doncs, la veritat és que és un orgull. I, de fet, ells... aquí demostra el gran treball que han fet ells amb l'Addum, no?, a través de l'optativa.
Us va fer treballar molt el Ferran per posar a punt tot el que s'havia de presentar per concursar? Vau tenir feina?
Bé, de fet, jo durant l'estiu vaig ajudar a preparar un vídeo per presentar-lo al que és el projecte, que consistia una mica en un curtmetratge d'uns 3 minuts aproximadament, que havia de contenir, bueno, que hi hagués a dins tot el que representava el projecte, i bueno, vam aprofitar trossos de vídeos que teníem quan ens va venir a entrevistar a la tele, perquè vam participar en TV2, ens va venir a gravar, i hi havia també les aportacions, opinions de tots, en general, de tots els alumnes, de què ens ha semblat i què ens ha portat l'optativa a tots nosaltres.
Per cert, en què consisteix el premi? Em sembla que no tocareu molts diners, oi, Ferran?
Bé, són, la veritat, són, no són gaire diners, però bueno, està bé, perquè són 1.500 euros a destinar a, diguéssim, a engrandir, si es pot, doncs, el projecte, i després també consisteix, doncs, en un diploma acreditatiu, un roll-up que ens faran amb fotos que ja els hi hem passat per poder difondre tant a dins de l'escola com a fora, doncs, el que és el projecte l'Addu. I després també, doncs, segurament una webinar que impartirà la Universitat Ramon Llull, precisament per també saber com seguir difonent aquest projecte i que segueixi creixent a l'escola.
Els premis es lliuren el 17 de desembre. Anireu a Madrid o ho seguireu virtualment?
Ho seguirem virtualment. La veritat és que si no estiguéssim en època de pandèmia, haguéssim anat, perquè, de fet, es feia així abans del 2019. Però, bueno, només hi seran... em sembla que són uns 12-14 premis que es donen, i només els premis de la Comunitat de Madrid hi seran presencialment, a la Universitat d'Alcalá de Henares, i nosaltres ho viurem, doncs, des del col·legi, a través, doncs, de videoconferència. De fet, ens han fet preparar un vídeo, que avui l'estàvem veient, una mica doncs, explicant el projecte i agraint doncs el premi, i que passaran doncs també aquest 17 de desembre durant l'entrega de premis.
Déu-n'hi-do, no?, dels vídeos que heu estat preparant.
Sí, hi ha hagut feina.
A Vilafranca i al Penedès, força gent coneix el projecte LabDu. Recordem que el va engegar fa 10 anys el vilafranquí Jordi Ros, i que bàsicament es dedica a restaurar portàtils que estan en desús, que ja no s'utilitzen, i fer-los arribar amb aplicacions educatives a escoles de tot el món. A l'escola Vedruna Vilafranca sou un dels més de 400 hubs que ens va explicar el Jordi Ros ara fa uns dies, que hi ha escampats per tot el món, però, Ferran, vosaltres heu anat molt més enllà de ser un hub. Com heu fet aquest camí?
Sí, una mica la clau va ser fa 3 anys, quan vam convertir, diguéssim, doncs aquest projecte LabDu, que ho fèiem doncs a hores del pati, ho fèiem en estones de classes d'informàtica, però ens faltava alguna cosa doncs per donar-li la importància i tenir les hores suficients que es necessiten per tirar el projecte endavant. I van crear fa 3 anys doncs l'optativa dins del currículum de tercer de l'ESO, aprofitant doncs que a tercer de l'ESO es fa el servei comunitari, i va ser l'encert, perquè a partir d'aquest moment doncs vam poder ampliar, vam començar a buscar continguts per donar-li un caire de matèria, d'optativa, i de fet encara estem fent el procés aquest, i la veritat és que va ser doncs el gran canvi, que ha fet que no només fem el procés de sanejament, sinó que puguem difondre'l, que puguem anar a llocs si ens necessiten, a escoles, que puguem fer una roda de premsa si cal perquè s'ha de seguir difonent el projecte, que puguem participar en premis. És a dir, que ha estat el gran canvi que ha fet que el projecte doncs vagi, i que després també veus que als alumnes els hi agrada molt, i que veus que és una optativa que ara mateix per l'escola és un tresor.
Us heu convertit una mica, gràcies a convertir LabDu en optativa, en ambaixadors del projecte.
Sí, la veritat és que no ens sentim ambaixadors, però és cert que des de LabDu doncs confiem molt en que puguem doncs tirar endavant activitats que ells consideren importants per eixamplar el projecte. I la veritat és que nosaltres molt contents, perquè si una cosa té aquesta optativa és la seva diversificació, que no només és el procés de sanejament, sinó que és tot el que porta al costat, que fa que sigui diferent, no? I penso que és la clau de que els alumnes els hi motivi tant, no? Ja sigui un alumne que ja està motivat de per si, ja sigui un alumne que potser no està motivat per altres matèries, però que LabDu ho considera, al final se'l considera seu, no?
Eric, ara ja esteu a quart, però l'any passat, a tercer, recordes quines eren les optatives, quin ventall tenies per triar a costat de LabDu?
Sí, hi havia diverses optatives, com emprenedoria, també hi havia una que era de com si fossin periodistes, d'aprendre com funcionava el món del periodisme, però quan vaig veure LabDu va ser segurament la que més em va interessar, i des d'un principi ja tenia clar que volia fer aquesta optativa, degut a que t'ensenya molt sobre el software. Jo sóc una persona que m'encanta la informàtica i m'agradaria aprendre més, i quan vaig veure aquesta oportunitat m'hi vaig llançar de ple.
Adriana, és de les optatives que ho peta més? Té força demanda aquesta?
Sí, la veritat és que sí, perquè jo vaig entrar a LabDu perquè simplement per curiositat, perquè no sabia res d'això, i també hi havia una altra optativa que era de castells, i em va semblar més interessant LabDu, ja que és una cosa que no coneixia de res i no sabia com anava, i jo crec que vaig fer un gran encert.
I tu, Maria, per què la tries? Què decideixes en aquell moment, pros i contres?
Bé, de fet, jo sempre ja havia volgut fer LabDu, perquè la meva germana gran va anar a Sant Elies i va tenir l'oportunitat de fer l'optativa. I ja des de ben petita, quan vaig entrar a l'ESO, tenia clar que volia formar part del projecte, perquè ja sabia de què anava, i trobo que t'omple molt per dins i aprens a ser... A part d'aprendre informàtica, aprens a ser més persona i ajudar els altres des de l'escola, que vull dir, no has de fer cap gran pas, el simple fet de sanejar un ordinador estarà ajudant a persones de l'altra punta del planeta. I això va ser el que em va dir has de fer aquesta optativa.
Eric, tu que ens has dit que t'agrada molt aquest mundillo, què vol dir sanejar un ordinador? Potser hi ha alguns oients de certa edat que aquesta terminologia no els hi és massa fàcil. Què feu quan us donen un ordinador i el Ferran us diu s'ha de sanejar?
Quan hem de sanejar, el que fem és borrar tota la informació que hi ha instal·lada a l'ordinador, també el software, el Windows, i s'instal·la un USB, des del qual instal·larem Linux, que és el programa, és un software amb el que treballem.
Programari i... lliure, no? A l'abast de tothom.
I a partir d'allà hi ha una variant de Linux que és Edubuntu, des de la qual s'instal·la tot i funcionen tots els programes sense connexió perquè els nens puguin aprendre.
Perquè a banda de sanejar-lo, el que feu amb aquests portàtils és introduir aquestes aplicacions educatives, no? Pensant en aquests alumnes als quals arribaran. És complexa, això de sanejar un ordinador?
Bueno, vulguis o no, quan entres allà de nou no tens ni idea de què fer. Clar, primer està el Ferran que et dona les instruccions i tu després ja tens, et dona la llibertat de tu veure com ho tens que fer perquè aquests ordinadors surtin sanejats. És una cosa totalment nova. Quan li agafes el tranquillo, doncs ja ho fas bastant ràpid. Encara que hi ha altres ordinadors que són bastant complicats depenent de quina època siguin o què tan grans siguin o quantes coses tens que eliminar, l'idioma i tot això, les tecles també tenen que posar-se en un determinat idioma, el que vulguis, i llavors d'allà tu ja comences a fer la teva màgia.
I m'han dit que no només els sanegeus, que és la part més tècnica, més complexa, sinó que també els netegeu, literal. Hi ha feina aquí?
Bé, l'Adriana és experta en això.
Ah, sí?
Això.
Jo explica.
Sí, jo feia la part de netejar. Sincerament, hi havia algunes coses que eren molt complicades, perquè per la part de darrere dels ordinadors hi ha moltes etiquetes que estan enganxades, bueno, són de paper i estan enganxades amb una cola bastant potent. Què passa? Que tenies que estar rascant tota l'estona sense fer mal a l'ordinador, perquè vulguis o no, el tens que donar i té que estar en bon estat. També netejàvem amb pinzells les tecles i la pantalla amb alcohol i aigua. Tot tenia que quedar com si fos un ordinador completament nou. O fer l'intent d'això, perquè no els hi donarem un ordinador que estigui brut i tot això, perquè aquesta no és la idea. La idea és que tinguin un bon material per poder-lo utilitzar i que els hi duri el major temps possible.
I com us arriben aquests ordinadors? Estan una mica desastrosos?
Bé, arriba de tot. Et pots trobar ordinadors que realment estan en bon estat i que es poden aprofitar, però d'altres que potser els hi falten tecles o la pantalla està trencada. I llavors, quan hi ha aquests casos, nosaltres no arreglem això, perquè no arreglem físicament els ordinadors, els portem a un altre lloc, sinó que només arreglem de dins, els sanegem i eliminem tota la informació.
Participeu també en la búsqueda de portàtils, d'ordinadors, per nodrir el projecte?
Sí, la veritat és que sí, però, per exemple, l'Eric crec que va portar un ordinador una vegada per sanejar-lo i tot això. I molts ordinadors també arriben a la biblioteca Torres i Bages, que és un dels punts on porten ordinadors, i realment busquem... a l'escola també porten ordinadors i tots els ordinadors que vinguin per nosaltres són benvinguts, la veritat. I sí, jo si alguna vegada tinc algun ordinador a casa que no utilitzi, el portaré allà perquè per tirar-lo a la brossa prefereixo que doni educació a altres nens.
Sí, també. Perdona, Maria, digues. Sí.
De fet, l'escola trobo que està molt conscienciada i molts alumnes han portat ordinadors per participar al projecte perquè els alumnes que fan aquesta optativa fem xerrades a la resta de cursos perquè es doni a conèixer a l'escola i a fora també, perquè un cop els alumnes ho saben, això ho expliquen els pares potser els amics, i el projecte es va engrandint. Llavors tot comença per la divulgació.
Sí, no, només afegir, ho ha dit tot, ho diuen tot, només afegir que, per exemple, l'altre dia vam portar uns ordinadors a l'Alt Penedès, és a dir, que entre els diferents hubs ens ajudem. Si en algun hub falten ordinadors, si un altre els hi sobra, doncs també doncs fem aquest procés. Doncs mira, nosaltres tenim... La veritat és que ara tenim excedent, és a dir, tenim força d'ordinadors, però...
Sí?
Però és per tota aquesta feina que es fa d'anar per les classes, preparant presentacions, i aleshores aprofitem les hores de l'àdut també, quan no hem de sanejar, doncs per anar tota la primària, fins i tot han arribat a fer contes infantils per... per anar a infantil, a nens de 3, 4 i 5 anys, que no entenen potser doncs, una presentació doncs, de l'ADDU, però sí que ho entendran l'objectiu del projecte a partir d'un doncs, conte. I aleshores els hi posem un conte i els donem un tríptic que entreguen a les famílies perquè els hi arribi la informació, els nens tan petits, no?
Eric, Adriana, Maria, parleu-me d'aquesta part, que jo deia, feu d'ambaixadors, no?, dins la mateixa escola, de difondre el projecte, què us agrada, què heu fet...
Bé, la primera part, òbviament, va ser, crec jo, dir-ho als nostres pares. El meu pare, en aquest cas, m'ha ajudat molt en aquest projecte. Ell tenia dos ordinadors que no utilitzava des de feia anys, eren de l'antiga Caixa Penedès. I llavors vaig decidir donar-los a l'Abdu perquè vaig veure una bona oportunitat d'ajudar la gent i reutilitzar una cosa que havia estat en desús durant diversos anys. I a partir d'allà arribem i tots som una pinya, col·laborem entre tots, ens ajudem entre tots, ho sanegem i aconseguim donar una nova vida a un ordinador que, com he dit abans, no utilitzàvem.
Parleu-me de l'experiència aquesta d'anar a cursos inferiors i de vendre, d'explicar el projecte, alguna anècdota...
Bueno, vulguis o no, aquest projecte es basa en la divulgació, perquè en realitat tu no començaràs un projecte tan petit sense dir-li a algun familiar que aquest familiar li digui a l'altre i així. És com es va fent gran. I clar, tu li tens que dir a un nen petit de 3 anys que li doni un ordinador a l'escola, això no ho entendrà, òbviament. Llavors, per això intentem fer tríptics visuals per a ells també i que els hi doni als pares i així tota l'estona que es vagi divulgui, que es vagi obrint cap a més persones i vulguis o no, això és com es fa més gran una empresa o una cosa solidària.
Maria, tu com ho vius, aquesta part?
Doncs crec que és el més important, com ja he dit abans i els meus companys han dit, la divulgació és fonamental per fer un projecte solidari mil vegades més gran del que és i tenir l'oportunitat d'explicar-ho a gent més petita que nosaltres, de que creixin mentalitzats, de que s'ha d'ajudar a la gent i podent-ho fer amb una cosa, amb un recurs que nosaltres aquí... Els ordinadors potser es canviem cada 4 anys i segueixen tenint un ús, no? Si conscienciem a les persones més joves de que això ho poden fer, aniran creixent amb aquesta mentalitat i això al final ajudarà que siguem una societat més solidària i trobo que tenir l'oportunitat i ser de les persones que han fet això a mi m'ha donat molta riquesa com a persona.
Clar, pel que veig, un cop has participat del projecte de l'Abdu, vosaltres a través de l'optativa o vivint-lo sense fer l'optativa a l'escola des d'aquests petit, el portes ja una mica al cor, no?, per sempre?
Sí, sí.
Almenys a tots tres us veig molt entusiasmats.
Sí, és una cosa que et fa créixer com a persona, sincerament. O sigui, et dona una alegria interna de que altres persones puguin utilitzar els teus ordinadors per un bon ús. O sigui, quan tu ja pensaves que no tindria ningú ús, ells ho estan utilitzant i ho estan fent una bona feina i estan rebent educació, que és l'objectiu d'això.
És allò que et deia Sílvia, de que quan fan quart d'ESO, doncs a vegades et pregunten i no podem tornar a fer l'ADDU? I de fet, és que podrien tornar-lo a fer, perquè l'ADDU és diferent cada dia, no? I després, això ho lligaríem amb el tema de la nau d'aquesta aula que s'obrirà a Vilafranca, que precisament els alumnes que han passat, ja no només per la nostra escola, sinó perquè qualsevol escola que faci l'ADDU, poden seguir sanejant. I això és important, perquè si no ells acaben doncs, ara doncs, a quart d'ESO i ja el projecte quedaria tallat no? una mica, i d'aquesta manera poden seguir participant.
I quins plans hi ha per l'optativa o per l'Abdu a Vedruna, Vilafranca? Us agradaria créixer? És complicat?
No és gens complicat. Ara mateix és que va sola. Ara mateix els alumnes de tercer... estan fent un parell de projectes. Bueno, hi ha un projecte a quart, que és un company seu, que es diu Cesc, que està fent un còmic sobre l'ADDU, amb una història molt, molt bona, la veritat és que és molt bonica, i que en principi serà el primer còmic que s'hagi fet de l'ADDU, i la idea és que, de fet, ja té una impremta interessada en poder republicar, i la idea és que es pugui doncs, difondre doncs, a tot el món, primer potser en català, en castellà, i després ja en francès, en anglès, i que es pugui difondre, doncs, aquesta idea de l'Abdu també a partir d'un còmic. I després hi ha un altre grup de tercer, d'ESO, ara que estan fent una pàgina web amb tots els continguts de l'Abdu que hem fet durant aquests anys. Precisament per també donar-ho a conèixer, i aquells indrets, aquelles escoles que necessitin, doncs, aquest material, doncs el puguin tenir, doncs, directament sense cap mena de problema. És a dir, que els projectes van sortint, no? Aquest projecte de fer aquest site, aquest web, ha sortit aquest any, el del Comit l'any passat, i igual dintre de 2 mesos surt un altre projecte. El tenir afiançada i tenir-lo com a optativa, tot això que va sortint es pot fer, no?
Per part meva, moltes gràcies per haver vingut avui una estoneta aquí a Ràdio Vilafranca i haver compartit la vostra experiència, i reitero, moltes, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Adéu.
Adéu.
Ara falten 3 minuts per arribar a 11:15, la segona cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès d'aquest matí, i ho farem amb aquesta bonica cançó de Jarabe de Palo, Eso que tú me das.
Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Els restaurants de Vilafranca esperen amb ganes el Nadal i amb moltes reserves de sopars d'empresa. Els dos darrers anys han estat complicats, però tots els sectors, i en especial pel de la restauració. Però el panorama ara es presenta molt diferent al de fa just un any. Segons els restaurants amb els que hem pogut parlar, respira un ambient més positiu i noten que la gent està més animada. Per exemple, el restaurant El Gat Blau de Vilafranca han observat que els dos caps de setmana del mig del mes de desembre seran els més forts i la tendència és començar reservant els divendres i dissabtes. El Gat Blau han notat que la gent encara té molts dubtes respecte a si hi ha mesures restrictives o no a l'interior dels restaurants. Guasch recordava que actualment no existeix cap restricció sobre el nombre de comensals en una mateixa taula. Calafell torna a participar un any més en la ruta del Xató. 6 restaurants locals formen part enguany del principal producte de turisme gastronòmic del Penedès. Calafell torna a participar un any més en la ruta del Xató, el principal producte de turisme gastronòmic del Penedès. Fins a principis de la primavera, 6 restaurants calafellencs oferiran menús basats en el Xató. A Campilis, Casa Pedro, Eusebio, L'Estany, La Mar de Fons i Vell Papiol. De la seva banda, la xatonada popular de Calafell se celebrarà el diumenge 13 de març. En principi es preveu una festa presencial supeditada a la situació sanitària que hi hagi en aquell moment. Recordem que la xatonada de 2020 es va haver de cancel·lar i que la del 2021 es va substituir per una oferta de racions de xató amb les mateixes condicions i preu per recollir els restaurants participants durant 4 caps de setmana. En aquesta 25a edició de la ruta del xató, l'ambaixador en serà el restaurador de Segur de Calafell, Jordi Guillem. Aquest càrrec recau en restauradors i gastrònoms importants del país que ajuden durant l'any d'exercici a divulgar els valors nutritius i culturals de la tradicional amanida penedesenca. Guillem és cofundador del col·lectiu Terra i Taula i subcampió de la Copa Mundial de Gelateria. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos s'assuma a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. La setmana té com a objectius donar a conèixer estratègies de reducció de residus i fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d'Europa. En el marc de la setmana d'enguany s'han programat diverses activitats al municipi de Santa Margarida i els Monjos. La primera avui a les 6 de la tarda amb la presentació a la biblioteca del projecte comunitari Biblioteca de les Coses de la Verneda i la Pau de Barcelona, a càrrec de Nusos Cooperativa. Per dijous a les 6 de la tarda i a Cal Antic, Esther Pérez i Xavier Carbonell conduiran la xerrada Reciclatge i Estalvi Energètic, organitzada pel Banc del Temps. I ja divendres a les 6 i a la biblioteca, Frederic Clarens, del Centre Tecnològic de Catalunya, pronunciarà la conferència Sostenibilitat i Economia Circular. I acabem a Sant Pau d'Ordal, que acull diumenge la 16a edició dels Sobirats Tastal. Es tracta d'una fira per tastar la qualitat dels vins i caves dels cellers de Sobirats, promocionar la gastronomia del municipi i posar en valor els productes del territori i el patrimoni. Una cita consolidada on els assistents hi trobaran espais per als amants del vi i el cava, propostes gastronòmiques, degustacions elaborades amb productes de proximitat i diferents activitats que fan de la mostra un esdeveniment festiu per a tots tota la família. La mostra se celebrarà diumenge de 10 del matí a 3 de la tarda al carrer Ponent i a la plaça Sobirats de Sant Pau d'Ordal i s'hi podrà trobar una degustació gastronòmica a càrrec dels restauradors i elaboradors de Sobirats, vins i caves del municipi, convidats d'enguany, Castellet i la Gornal, amb la participació especial del Consell Regulador de la IGP Gall del Penedès, amb degustacions elaborades per restaurants del municipi com a acció promocional del producte. També hi haurà un mercat i exposició de productes de la terra, artesania i art de Sobirats, entre d'altres.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Vida que se'ns va prometre, tot sembla ara un somni tan distant.
Seguim, ara que passen gairebé 6 minuts de 2:15.
Que s'ha oblidat que aquí
tots som iguals.
L'11 de novembre és Sant Martí i la dita diu que per Sant Martí mata el porc i enceta el vi. Una dita popular per anunciar l'arribada del vi novell a les cases. Això vol dir que ja es pot tastar el vi de la verema del mateix any. I per parlar d'aquest vi novell i de les festes i celebracions que acompanyen la seva arribada, anem a Canal 20, on hi tenim l'Oleguer Brunet, de vins La Petxina, el Rafel Pino, del celler del Mar Roig, i la Gemma Urgell, de l'Incavi. Gemma, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia, i gràcies. Doncs sí, avui tenim aquí amb nosaltres un dels representants, l'Oleguer Brunet, de Vins La Petxina, i pel telèfon tindrem, no sé si ara o més endavant, el Rafel Pino, del celler del Mar Roig. I amb ells conversarem sobre què és el vi novell, aquest vi que des de fa molts pocs dies ja està disponible a moltes botigues de vins d'aquí a Catalunya. Oleguer, tenim el Rafel també? Sí? Hola, Rafel, bon dia.
Hola, Gemma, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Oleguer i Sílvia, també.
Molt bé, molt bé.
Perfecte. Bon dia, Rafel, com estàs?
Doncs, Rafel, parlàvem d'això, del vi novell. Si et sembla, l'Oleguer, que ens expliqui una mica què és el vi novell i tu després, si s'ha deixat alguna cosa, també en parlem. Oleguer, què és el vi novell?
Bé, el vi novell és el primer vi de cada anyada. És una categoria de vi que normalment, quan classifiquem els vins, es pot fer de moltes maneres, però una de les més habituals és pel tema temporal i representa que acostumem a parlar del jove, d'un criança, d'un reserva, gran reserva, però normalment ens deixem el primer de tots, no? Que és el novell, que és una mena de vi que no reposa gens després de la fermentació. Immediatament, en aquell moment s'embotella, a diferència de tots els altres, que fins i tot el jove, doncs reposa ni que sigui un parell o tres o quatre mesos, depèn del vi, per estructurar-se i permetre així que aguanti bé d'un anyada a l'altre. En canvi, el vi novell només dura una temporada perquè no té aquesta estructura.
Rafel, alguna cosa a afegir?
Sí, doncs hi ha tota la part una mica més sentimental i romàntica d'aquest vi novell. La part d'elaboració i de composició del vi, doncs aquesta és la tangible, la que pot posar-lo en una categoria o una altra, però la que la posa a totes les categories és la seva part romàntica, i aquesta és molt bonica. I hi ha un munt d'històries i un munt de programes que poden fer de ràdio parlant d'aquest vi.
De fet, com bé dius, també hi ha aquest costat com romàntic, no? Com d'inici i fi de cicle alhora, no? És a dir, a fi de cicle perquè representa que la verema s'acollí al setembre-octubre, no? I ara a novembre ja tenim el vi, per tant és com un fi de cicle, però alhora un inici, perquè aquest vi també anirà donant lloc als diferents vins d'aquesta anyada, no? O sigui, el vi novell, després el vi jove, no? I aniran venint d'altres, no? Per tant, també és aquest té aquest punt també festiu, no? Com més de divertimento, potser.
Sí, mira, a mi em fa...
Sí, de...
aquest any, un dia ho pensava, i recordes aquesta cançó del Manel que diu... Ara no sé exactament la frase, no?
Però te la farem cantar.
No, però que ens ha costat tant arribar fins aquí, no? Bé dir això, no? Doncs una mica el vi novell també acaba fent aquesta petita celebració per elaborar un vi. Avui en dia sembla que no li donem molta importància, però a nivell de pagesia, doncs hi ha molts moments complicats a l'any, el raïm està a la intempèrie i està exposat a multitud de riscos, però inclús quan entra dins del magatzem, del celler, avui en dia és una mica diferent, està més controlat, tenim dipòsits de acer inoxidable, unes pràctiques amb una neteja molt més evident que fa uns anys, però igualment allà encara hi ha un cert risc, no? I aconseguir acabar traient el producte és com una alegria, és com dir, ostres, mira, hi han hagut tantes històries, però per fi ho hem aconseguit, no? I per això aquesta part romàntica.
Rafel, coincideixes?
Sí, coincideixo amb això que diu, que és l'inici de tota una temporada, és el millor termòmetre. Saber com no, aquests anys, aquests mesos previs a la seva verema. I també és una mica la solució a l'anhel que tenim per començar de nou. Començar de nou qualsevol cosa. Ja sigui doncs una relació, ja sigui una feina, un nou projecte, i el Vino Vell, doncs, és això, és el projecte del vi que sortirà, que després doncs el vendrem com a jove, després en alguns casos doncs l'envellirem, però el més pur, l'original, serà aquest primer raig, aquest primer vi del Novell, el de l'11 de novembre.
De fet, vinculat amb el Vino Vell tenim també doncs moltes dites populars, no? Com aquesta de l'11, no? L'11 de novembre per mata el porc i enceta el vi, no? O moltes d'altres, i també doncs molts símbols, no? Com aquella branca de pi que es penjava a la porta de les botigues de vi, que aquest era un símbol, no? Doncs que ja teníem el Vino Vell a les botigues. De fet, fa uns anys, doncs, no? 12, un grup de cellers, ara mateix en sou 12, us heu unit per això, no? Per difondre, per posar valor i per visibilitzar doncs aquest producte tan nostrat, no? I alhora també tan desconegut.
Sí, fa 5 anys, crec, que sí, que Rafael, ens vam unir, en aquest cas érem 8 cellers, perquè veiem que cada vegada ens costava més vendre el vi novell, perquè hi havia un desconeixement molt gran en el sector i també en el consumidor final. Aquest és un producte molt, molt, molt popular, i si el client final desconeix aquesta tradició, no el demanen al consumidor, en el botiguer o en el restaurant, i llavors diguéssim que es trenca aquest canal de venda, i nosaltres vam decidir unir esforços, intentar fer accions per poder fer una difusió i tornar a fer conèixer tot això que és un producte que va generar en els segles i segles que fa que s'elaborava, doncs això que deies tu, no? Frases fetes, tradicions, etc.
De fet, repassem una mica tots els cellers que formeu part d'aquest doncs, col·lectiu de cellers. Per exemple, doncs, tenim cellers d'arreu, no? De la Déu Empordà, i el celler cooperatiu de l'Espolla, de la Conca de Barberà, la Vinícola del Serral, el celler Sants Travé, de la Conca també el celler Carles Andreu, o tu mateix, no? De Vins la Petxina. També tenim doncs, del Montsant el celler Ronadelles, el celler del Mar Roig. Tenim també doncs, de la Terra Alta doncs, la cooperativa de Sant Josep Vins, d'aquí la Déu Penedès, Covides, el celler del Maset, i un de Costers del Segre, no? El celler de Sant Uí. Per tant, més o menys teniu una representativitat de tot Catalunya. No? La vostra voluntat també és sumar més, que sigueu encara més per fer doncs, aquesta festa, aquesta arribada del Vino Vell? Rafael, si de cas comença tu, que sí. Tinc aquí l'Oleguer davant i llavors li dono més peu a tu, però tu també vull que m'expliquis coses.
Molt bé, sí, nosaltres vam crear aquesta associació perquè veiem que cada cop doncs, aquest producte tenia menys repercussió i estava cada més lluny de les taules de la gent de Catalunya. I ho vam crear per a créixer, amb més gent, amb més difusió, i quan més tirem, doncs, més fàcil serà que la gent conegui aquest producte i que ho entengui com una cosa nostra de casa. De fet, vam començar, com diu bé l'Oleguer, fa 5 anys, estàvem separats, i és com un miracle, perquè som 12 cellers, que els 12 som competència durant tot l'any, però arriba un moment ara, al començament de la collita, per treure aquest vi novell, i ens ajuntem tots esforços perquè tots tenim el mateix objectiu. És un objectiu comú, que és reprendre aquesta tradició i aquesta festa del vi, de sortir una nova collita, perquè el vi és cultura, és tradició, és de casa nostra, i volem que ho continuï sent durant molt temps, que no se vagin apagant aquestes tradicions i vagin entrant doncs les de la cervesa de poma o les del vi fet en no sé què, coses forànies, no? I si perdem aquestes notes identitàries nostres, d'identitat, doncs al final hi haurà un moment que algú preguntarà i qui som? I això de Halloween ja ho fèiem un iaio o no? Saps? I el bonic és tindre aquesta noció de que sí, que avancem, però no ens deixem les coses enrere, sinó que continuem portant-les amb nosaltres i les millorem, les perfeccionem i les estimem, igual que volem que en un futur doncs, estimin el que fem nosaltres ara.
De fet, el vi novell també pot ser una molt bona entrada, no?, en el món del vi per molta gent potser no tan avesada a beure vins, no?, per aquesta frescor que té. Podria ser, doncs, aquell vi per introduir, doncs, a nous paladars o a gent més jove, també perquè és un vi també, doncs, més divertit o més atrevit, o de fet amb les etiquetes que mostreu tots aquests vins ja busqueu, no?, aquest punt més com més atrevit.
Sí, de fet, jo recordo justament en Rafael, que alguna vegada l'he sentit explicar, doncs, que ell diu, amb el vi novell el que fem és diguéssim, despullar-nos de tota aquesta, diguéssim, d'aquestes paraules que acostumem a acompanyar a l'hora de definir els vins, i posem les coses més senzilles, no? I fins i tot, doncs, directament anem a disfrutar-lo. Per això és un producte excel·lent perquè gent que no coneix massa el món del vi, doncs se senti atret. Jo, en el meu cas, bueno, és que jo ho recordo, la primera vegada que vaig provar un vi novell, és que ho recordo perfectament, i era quan encara jo coneixia poquet el món del vi, no? És una mena de vi que, com que té tan a prop la fruita, els seus aromes i gust, doncs recorda molt justament això, la fruita, i no altres aromes secundaris, i això que fa que sigui molt més fàcil que algú que no coneix tant el món del vi, doncs, capti tots aquests gustos i li agradin, perquè no són estranys en ell, no?
A més, és un producte de temporada, no? Entès que el vi novell s'ha de beure d'ara fins, no? Diu la dita que és fins a la Candelera o no, fins cap al febrer, no? I és aquest procés, i per tant també és un vi molt ideal per acompanyar, doncs, la cuina d'ara, no? Aquesta cuina més de tardor, de bolets, formatges. Per tant, doncs, animem des d'aquí a que avui aneu a la botiga de vins més propera i els digueu quins vins novells tens, i ja us dic, en tenim aquests 12 cellers, no?, que crec que en total són 16 els vins que elaboreu entre tots vosaltres, doncs, per poder gaudir. I a més, aquest any, com a novetat, aquest vi novell va estar de ruta, no? Va de ruta per tot Catalunya. Què és això que heu inventat, aquesta ruta del vi novell, Rafael?
Doncs això és una gran idea de l'Oleguer, i és a la gent arribava al vi novell, la gent esperava molts anys, esperava el vi en candeletes, estava desitjós de que arribés la nova collita, perquè l'antiga s'havia fet malbé, no sabien conservar el vi tan bé com ara en l'antiguitat, i quan arribava aquest vi jove, doncs allí on arribava es muntava una festa. I agafant aquesta facilitat que té el vi per produir aquesta festa allà on arribi, ens vam pensar, hòstia, pues, per què no portem aquesta festa a un munt de llocs de Catalunya que potser de sortida no els havíem contemplat, perquè en altres no entrava dins a les nostres agendes de bodega, i així ampliem una mica tot el ventall de possibilitats de tastar-lo, no, dins a Catalunya. I la wine track de la Sara, doncs, va ser una solució perfecta, perquè la Sara porta els vins de tots els cellers. En aquest cas estem tots encantats de viatjar junts amb aquella meravella de furgoneta, i obre les portes i allí, pues, hi ha la festa.
És a dir, teniu una food truck, no? Una furgoneta preparada, doncs, per servir vins.
Una wine truck.
Una wine truck, i llavors aneu per diferents pobles, no?, presentant aquests vins novells perquè la gent els tasti, no? I tinc aquí davant el calendari. A hores d'ara, doncs, ja heu estat a Manresa, heu estat també a Llorenç del Penedès, heu estat a Palafrugell, i ahir estàveu a Montblanc, no? Però això no s'acaba aquí, no?, sinó que encara teniu uns quants caps de setmana més de ruta, i, doncs, aquells que ens escolten, doncs, per exemple, aquest dissabte poden anar a Torelló, no?, que allà també hi sereu, o a Barcelona també aquest diumenge, a Santa Perpètua de Mogoda el cap de setmana que ve, o a Granollers el següent. I, a més, aquí, com a curiositat, també ho feu de la mà, en molts casos, de botigues de vins, oi, Oleguer?
Sí, ens va molt bé, perquè a nosaltres el que estem buscant aquí, sobretot, són aliats, no?, i les botigues de vins que ens vulguin ajudar, que tinguin ganes, justament és el que volem que passi a mig i llarg termini, que siguin ells els qui acabin portant la festa del vi novell allà on els cellers no som, no? Nosaltres a casa nostra ja la podem fer i la fem, però ens agrada que arribi com tradicionalment es feia, no?, amb la branca de pi, que es posaven als establiments per anunciar el vi novell, doncs que ells també tinguin ganes i siguin ambaixadors d'aquest vi novell, i en aquest cas els hi hem proposat amb uns quants i s'han engrescat i ens va superbé. Estem molt contents.
Continuarà aquesta ruta o en principi al desembre, o encara esteu oberts a si alguna botiga de vins o algun ajuntament en algun poble o es posa en contacte amb vosaltres perquè encara podeu anar-hi, per exemple, no sé, per dates més de Nadal o aquest cap de setmana del pont?
En principi, nosaltres estem oberts. Seria un tema de quadrar agendes amb algú que estigués interessat. Sí que és veritat que estem contents d'haver pogut, diguéssim, completar 4 caps de setmana seguits de ruta de Wine Track, però si poden ser 5, poden ser més, endavant.
Rafel, què li diries, doncs, a algú perquè s'acosti al vi novell? Va, fes-nos una mica de prescriptor. Davant d'una estanteria amb un munt de vins, per què m'hauria de decantar ara mateix per un vi novell?
Doncs jo li diria que té tot l'any per buscar aromes, colors i sensacions de complexitat al vi, i té molt poc temps per a buscar-hi aquella part més hedonista, més salvatge, més divertida i més canalla, que és la que porta el vi. I això ho porta 100% el vi novell. I l'esperonaria a que tastés i busqués totes aquestes coses que he comentat en aquest vi i que s'ho passés bé, bevent-lo i compartint-lo, sobretot.
Perquè el que hi ha a la fi és això, no? El vi novell, no? També és passar-s'ho bé i compartir-lo i gaudir-lo amb amics, amb família, i ara és el millor moment, doncs, per veure'l. Moleguer, no tenim gaire més temps. Alguna coseta més a afegir?
Mira, justament recordar unes paraules que va dir en Rafel, que em va agradar molt fa unes setmanes, que va explicar, diu, ostres, és que les ampolles de vi, fixa't que tenen no són petites, no, normalment no són individuals, és que el vi és un producte social, és per compartir, és per passar-t'ho bé amb altra gent. I justament el vi novell és fantàstic per això, no? Perquè atraure gent, a gent nova, a gent que també està molt acostumada a beure vi, però disfrutar-ho i passar-ho bé.
Doncs aquí ho deixaria. Moltíssimes gràcies, Rafel. Moltes gràcies, Oleguer, per acompanyar-nos aquest matí aquí al Penedès en Xarxa i parlar-nos, doncs, d'aquest vi novell. I la veritat, no sé els que ens escolten, però jo de segur que me'n vaig a buscar-me una ampolla de vi novell i avui l'encetarem, ja sigui a l'hora de dinar o a l'hora de sopar. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies.
I visca el vi novell.
Visca i salut.
Visca.
On és la vida que se'ns va prometre? Tot sembla ara un somni tan distant. Sempre les ordres d'algun fals profeta que s'ha oblidat que aquí...
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Ali al Baix Penedès.
Amb la mateixa pedra, tants cops abans ens ha fet baixar el cap. Quantes lliçons ens ha donat la història? És el moment de recordar qui som.
Guai, perquè és la pregunta que fa Michael Jackson. Així arribarem a 2 minutets abans de les 11. Pausa i notícies.
Thank you. soul.